guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Doncs sí, un dilluns més anem a parlar de medi ambient, ara que falten dos minutets per un quart d'una del migdia. Sergi Corral, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs bé, avui fa bon dia, però hem tingut temps mogudet, darrerament.
Sí, aviam, hem tingut temps mogudet aquí a la Mediterrània Occidental, però bé, és que és l'època del temps mogudet, en podríem dir, o just començava l'època on aquest rebombori mediterrani es fa més palès, no?, aquests mesos de tardor.
I tant, i això t'agrada a tu, que hi hagi aquesta variabilitat, aquests canvis, i bé, precisament hi ha una situació meteorològica que està a l'ordre del dia i avui en volem parlar.
Oi tant, no sé, suposo que els oients l'han escoltat, sinó en algun mitjà de comunicació, a vegades en termes més tremendistes, més catastròfics que no pas d'altres, i és la famosa Dana, la famosa gota freda que deien temps enrere, ja veurem que s'assemblen, potser no acaben de ser el mateix, però són termes que estan a l'ordre del dia.
Doncs anem a parlar d'aquesta Dana, d'aquesta gota freda. Com ho farem això, Sergi?
Doncs viatjarem, ens enlairem, viatgem en l'aire. Ja sabem que nosaltres, la capa que més, la capa atmosfèrica on estem i on es desenvolupen tots els fenòmens meteorològics, és la troposfera. Però d'aquesta troposfera, que va entre 0 metres, o sigui, entre la superfície, i els 10-12 mil metres d'alçada, ens quedem a nivells mitjos alts, ens quedem a partir de 5... perdoneu, a partir de 5.000 metres en amunt d'alçada. I és aquí on es manifesta el que parlarem avui, que és la Dana, que vol dir depressió aïllada a nivells alts.
Val, ara ja sabem d'on prové aquest nom, ja estem situat i precisament doncs, a quins nivells passa tot això?
Entre uns 5.000 i uns 10.000 metres d'alçada podríem detectar-la, és on hem d'anar, i com especifica bé el nom, és una àrea de baixes pressions en alçada, és a dir, nom tècnic, de baix geopotencial, que es troba, això és molt important, es troba aïllada de la corrent general. No sé si se'n recordeu que la corrent general és allò que dèiem jet stream, que va d'oest a est, és aquella cinta transportadora de baixes pressions en aquest sentit, i clar, si es troba aïllada vol dir que no segueix aquesta circulació general, va una mica a la seva bola, en plan col·loquial,
És independent, no?
Sí, és independent, exacte. Adorar la seva independència i fa que en aquest punt la previsió també sigui molt, molt difícil o especialment complicada. Ara bé, diguem que el seu nom té origen alemany. Ens hem d'anar a Centre Europa, no ens hem d'anar al Mediterrani. Doncs resulta que l'Escola Meteorològica d'Alemanya li va posar el nom de gota d'aire fred. No diré el nom en alemany perquè és molt difícil.
No cal, no passa res. La traducció ens agrada.
Ens hi faria molt mal. He buscat la traducció i traducció en alemany és això, gota d'aire fred. Suposo que això ja us sona més. Podem dir que aquest terme inicial de gota freda es va anar desvirtuant. Aquí, a Espanya i a Catalunya, va ser molt popular cap als anys 70-80, ja veurem després quins esdeveniments ho van fer popular, però com passa moltes vegades als mitjans de comunicació, es va desvirtuar i a qualsevol episodi de pluges torrencials se li associava directament lo de la gota freda, cosa que no és així, no acostuma de dir així. Aleshores, va ser el Servei Meteorològic, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut Nacional de Meteorologia en aquells temps, quan li van posar el nom de Dana en honor al meteoròleg Francisco García Dana, que va morir precisament l'any 1984.
Per tant, té un nom vinculat a un meteoròleg, però també ben lligat amb aquesta depressió aïllada a nivells alts, Vull dir que els hi va anar molt bé.
Exacte. Els hi va anar... El pèl, perfecte.
Com en ell el dit. I a veure, explica'ns una cosa, perquè has dit que estava aïllada d'aquest jet stream, que qui vulgui a radioLaScala.cat pot recuperar tot el programa i recuperar doncs, tota l'explicació que ens va fer en Sergi aquell dia, però explica'ns això, com ho passa perquè quedi aïllada, perquè no li influeixi tot el tema del jet stream?
Doncs aviam, aquest jet stream, aquest jet polar, podem dir que pateix ondulacions, pateix meandres, com si fos un riu, com si fos el curs d'un riu en el moviment, degut bàsicament a la pressió que fan els anticiclons per banda i banda i provoquen tota aquesta deformació d'aquest corrent, no? Al final, un d'aquests meandres s'acaba estrangulant, s'acaba estrenyent, i el seu sector més al sud s'acaba aïllant en aquesta bossa freda, totalment diferenciada del seu voltant i amb un moviment molt erràtic. Això acaba quan aquesta bossa es va desfent a mesura que han passat els dies, o bé, de nou, acaba sent reabsorbida pel següent meandre, per la següent corrent general.
Val, és una explicació gràfica, Sergi, perquè ho puguem visualitzar. I després això, què ens provoca?
Doncs aviam, normalment aquestes danes, aquestes depressions aïllades a nivells alts, no tenen reflex en superfície, això vol dir que no tenen baixes pressions, isòbares a superfícies o situacions de pantà baromètric, que en diem, poc detallades. Si una dana d'aquestes acaba tinguent o acaba desenvolupant una depressió en superfície, aleshores ja no diríem dana, li diríem borrasca freda aïllada. Aleshores ja tindria una borrasca tradicional, els seus fronts, el centre de baixes pressions, etc. Però això és un capítol a part. Anem al que deies tu, de què ens porta aquesta dana, aquesta depressió aïllada a nivells alts. El fet ràpid és que ho associem normalment a aiguats i pluges torrencials.
Sí.
D'acord? Aquests embussaments d'aire fred en aïllada, en alçada, són capaços de la seva part davantera, sempre la seva part de davant, que impliquen que l'aire pugi uns ascensos d'aire molt marcats. Si un aire calent en superfície puja ràpidament i es combina amb aquest aire fred en alçada, i a sobre hi afegim en aquesta època de l'any vent marítim, vent de llevant, trobem la combinació perfecta per desencadenar aquestes pluges tan i tan abundants, sobretot en aquest entorn mediterrani.
Per tant, sempre porta pluja.
No sempre. Ara potser us sorprendré perquè hi ha un estudi que es va fer als anys 80-90, ho va fer la doctora Carme Llassat, la doctora de la Universitat de Barcelona, que ara és catedràtica i té molt estudiat aquest tema. Ella ens vam veure la llum, va posar llum a la foscor, que diu aquell, i va dir que només un 20% d'aquestes danes o gotes fredes generen aiguats.
Ai, val.
Per tant,
ara sí que m'ha sorprès, per tant, Sergi.
Per tant, clar, això vol dir que un embussament d'aire fred d'aquests, una dana, s'ha de desprendre just a la teva posició i que quedis en aquesta part de davant més activa d'aquest embussament d'aire fred. Per probabilitat, aviam, la majoria de les vegades quedes a la seva banda esquerra, quedes enmig, quedes en una posició, no quedes a la posició justa ni amb els condicionants bons perquè acabi produint aquests episodis de temps advers, no? Aquest episodi de temps severs. I, d'altra banda, també hem de remarcar que hi ha moltes altres situacions meteorològiques amb potencial per aiguats torrencials que no són pas aquestes gotes fredes. Per tant, sí, és una situació que quan s'hi posa pot fer molt mal, pot deixar molta quantitat d'aigua en poca estona, però, ara bé, no és la majoritària.
I això, en moment de preveure, perquè en meteorologia sempre esteu fent aquestes previsions, és fàcil de preveure aquesta gota freda?
Doncs no diríem que és molt fàcil de preveure, perquè, clar, al ser una bossa aïllada d'aquesta circulació general, i que, per exemple, si s'aïlla en una zona muntanyosa, com és la península Ibèrica, o en una zona d'aigua, podríem dir, envoltada entre muntanyes, com és la mar Mediterrània, doncs això fa que el seu moviment sigui molt erràtic i, per tant, molt difícil de preveure o de, allò que diuen, de seguir minut a minut, no? La previsió. Moltes vegades sabem que sí, que està allà, que hi ha potencial per provocar totes aquestes pluges tan i tan importants, aquestes tempestes tan i tan fortes, però on acabarà espetegant, on acabarà parant, quin moviment farà, és de més difícil predicció. Això també ho fa que molta part d'aquestes pluges siguin convectives, siguin de tempesta. Clar, les tempestes ja sabem que et poden afectar en una població, però en 2-3 quilòmetres al voltant no caurà ni gota, per exemple. Per tant, aquí rau l'intríngulis, no? El quid de la qüestió.
Per tant, no podem culpar els meteoròlegs quan no preveuen la gota freda, perquè és molt difícil de preveure cap on caurà ben bé i què afectarà. Posa'ns alguns exemples de danes històriques que haguem viscut.
Sí, hem de tenir en compte que la situació més perillosa amb una dana, amb una depressió aïllada a nivells alts, són els trens de tempestes o els trens convectius. Això què vol dir? Que una tempesta no té el mateix efecte si a tu et passa com una línia que t'escombra, perquè sí que plourà molt fort durant una estona molt curta, sinó que passa que el temps més advers el porta quan et van passant una tempesta darrere l'altra sobre el mateix punt, normalment en sentit sud-nord o est-oest, no? Aleshores tens una tempesta darrere l'altra que es va regenerant i fan que els acumulats de precipitació siguin tan i tan importants. Els trens convectius és el focus de precipitació més important que podem tenir i el que ens pot deixar aquestes quantitats de precipitació més elevades. Exemples històrics.
Vinga, va, som-hi, sí.
Quan va començar tot plegat, i es va començar a parlar a partir de la pantanada de Tous, del 20 d'octubre de l'any 1982 a València.
Jo encara no havia nascut, Sergi, aquesta època.
Jo tampoc, però m'han explicat, van haver-hi molts i molts morts en aquella zona i van ser uns aiguats importantíssims, és a dir, la presa aquella de Tous va col·lapsar degut a les fortes pluges, es calcula que van caure més de 1.000 litres per metre quadrat a la seva capçalera.
Carai. Val.
I va rebentar la presa i totes les poblacions que eren aigües avall d'aquesta presa van viure com una riuada, com una tsunami, no? Podríem dir, tota l'aigua que hi havia emmagatzemada en aquell embassament va anar per avall i va afectar molt els pobles.
I tenim exemples més propers?
Sí, tenim exemples més propers. El més recent, en podríem dir, que aquí a Catalunya és la del 13 d'octubre del 2005. En tenim una altra que fa pocs dies, va fer anys, que va ser la del 20 de setembre del 1971, també aquí a Catalunya. I l'exemple més recent de tots el trobaríem el 13 de setembre de l'any 2019 a Múrcia.
Per tant, recent, de fa dos anyets, que ja recordem, podem recordar més tots les conseqüències de la gota freda.
Exacte, i si t'hi fixes, hi ha molta afectació, hi ha molta zona afectada, sobretot a la zona del Llevant, a la zona de València, Múrcia, Illes Balears, aquella zona, normalment amb depressions d'aquestes d'aire fred, és més propensa a patir, o sigui, degut a la posició que agafen aquests embussaments d'aire fred i el vent sovint més de gregal que no pas de llevant en aquella zona, fa que les quantitats de precipitació siguin molt més importants.
Doncs la gota que fa vessar el got, és com has titulat avui aquesta secció que hem fet de medi ambient, hem conegut més la gota freda, no sabem pas si ens en espera alguna properament, costa de preveure.
Potser, el més probable és que, clar, un, dos, tres episodis al llarg de l'any sí que els tinguem, per tant estem en tardor, si no és ara una mica més cap endavant, segur que en patim alguna més o menys intensitat, alguna en tindrem.
Doncs a veure, haurem d'esperar que arribin o no, esperem. Sergi Corral, com sempre, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer una mica més el nostre entorn natural. Avui hem conegut aquesta dana, aquesta gota freda, que ja sabem per què també s'anomena així, i hem descobert doncs tot el procediment que fa. Sergi Corral, com sempre, moltíssimes gràcies i t'espero la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve.